Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a Entre Nosaltres, el vostre espai de converses de tu a tu. Així, a la sintonia de Ràdio Pego, al 107.8 de la FM. Com cada dimarts, vos saluda Xavi Aparici en la direcció i presentació i al control tècnic, fent que la màgia de la ràdio siga possible i tot soni com cal. El nostre mestre, Vicent Morera. Avui, en un dia especial, arribem al nostre capítol número 13 d'aquesta sisena temporada, el programa 147 d'una trajectòria que hem construït junts, minut a minut, paraula a paraula. Gràcies de tot cor a totes i tots els que ens acompanyeu des de casa, des del cotxe o a través del podcast. Sou el motor d'aquestes converses que miren al futur. I parlant de futur, el de Pego es presenta més brillant que mai, perquè estem a les portes de la nostra festa més gran. I avui tenim l'honor de rebre a la persona que posarà veu al sentiment de tot un poble. Comencem.
Viu, gaudix, ha arribat l'hora. Entre Nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre Nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Avui l'estudi s'omple d'una llum especial per a rebre a una dona que encarna l'alegria, el talent i l'ànima de la nostra terra. Actriu de raça, mestra de fonomímica i una de les veus més estimades d'aquesta casa. Carolina Ferrer, molt bona vesprada.
Que bonic, vols que plori al principi de l'entrevista? Com estàs, Xavi? Que bonic, això que dius.
És un autèntic... És un autèntic honor tindre't asseguda així, ja no només com a companya, sinó com a flamant pregonera del Carnestoltes de Pego 2026. Benvinguda a Entre Nosaltres.
Moltes gràcies, Xavi. Que xulo això que dius. Sí, estic que no se n'estic.
Pues anem a entrar ja en matèria, no? Com han sigut aquestes primeres setmanes des de que Zaila va anunciar el teu nom com a pregonera?
Home, doncs mira, si t'he de dir la veritat, al principi un poc complicat, perquè la meva primera impuls va ser dir que no. I va ser que no, però perquè em vaig endur un susto tremendo, que l'esglai va ser impressionant. I que vaig pensar, jo, de què, per què, com, jo, què dius, toco? I la pobra Lola que va venir a la ràdio intentant ahir calmar-me perquè estava desatada. Bueno, vaig plorar, va arribar, allò va ser un xou. Però sí que és de veres que al final el seny el fa posar-te en lloc i dir, vinga, va, com vas a dir que era una cosa així tan bonica? I no sé, és una mostra de carinyo per a mi també, no? De la gent del meu poble i de l'associació, que la gent ha pensat en mi per una cosa així, no? Home, no es pot dir que no.
Això que dius que Lola va vindre en representació d'Azaila a proposar-te-ho, Lola també diu, quan ho vam dir, la primera resposta va ser no.
Sí, sí, a més un susto, però no de perquè sí, un susto de dir què. És la sensació eixa de que jo per què no m'ho mereixc, que està, no està bé, perquè és com si diguérem el susto tinc veïs i dius quina responsabilitat i jo què he fet per mereixer-me una cosa així. Però al final, si em pensat en tu per alguna cosa és, per alguna cosa és, i sí. El sí, estava clar. Lola només tenia que esperar un poquet a que em passara el susto.
Has definit el càrrec com un orgull i una responsabilitat. Què et fa més respecte d'aixe balcó?
El que més respecte em fa d'aixe balcó és que la que estarà ahí no serà un personatge. No serà una persona disfressada o algú fent un paper. No, seré jo. Serà Carolina Ferrer Lloret, persona humana, allí parlant-li a la gent del poble i donant el tret d'eixida del Carnestoltes. I sí, això és el que més susto fa, perquè no estic acostumat a això. De fet, crec que és la primera vegada que faré algo paregut.
Diuen que representes l'essència de la festa. Què creus que han vist en tu aquest any per a triar-te com a pregonera?
Home, jo no tindria que dir això, ho tindrien que dir ells, però en tot cas crec que per a mi la festa del Carnestoltes és una de les més estimades, perquè, bueno, qui em coneix sap el que m'agrada a mi disfressar-me, estic tot un any i maquinant la disfressa, ho faig en carinyo, ho faig en amor i sempre esperant que la gent li agrade, perquè al final és una cosa que mostres als demés i ho fas en això, en carinyo. I crec que també té que molt que veure la comèdia, no? El que em dedique, que sóc pallassa. I això és una cosa que avui en dia és una necessitat, Xavi. L'humor és necessari. Saps que el món està, vamos, rebolicaíssim. I jo crec que aquesta part de comèdia que jo tinc, que és fonamental i molt important en la meva vida, així també té molt que veure, molt.
Pues Carolina, anem a fer una de les primeres parades musicals i la nostra protagonista d'avui es queda amb música de casa, amb música de Pego. Ho fem recordant a la Gossa Sorda amb la cançó Carnestoltes. Escoltem el grup Pego i la Gossa Sorda amb Carnestoltes i després continuem parlant amb Carolina Ferrer.
Yeah. guàrdia civil i les veu no callo en el carrer s'encenen tota la nit, tota la nit, se, 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 tota la nit. I les veu no callen, les veu no callen, les veu no callen, no callen, no.
La pena en vida, la mentida, la fugida. I una nit de sonar i veure's mil cos de crit i alegries. La nit de carnes totes del desig camina sense disfressa. El sol no té pressa en el xer i la lluna menja els cartes als mans. Per no dormir, per no dormir, per no dormir. I les veus no callen, les veus no callen, les veus no callen, no callen.
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Continuem traient suc a esta conversa amb Carolina Ferrer. El teu passat amb el nostre mestre, director César Monsonís, és clau. Com t'ajuda el teatre a dominar els nervis davant d'eixa plaça que estarà el divendres tan plena de gent?
Ai, el teatre no m'ajuda en res, Xavi. El teatre ahir no m'ajuda. La vulnerabilitat que tinc en aquests moments és el que a mi em feia por, el que comentàvem al principi, perquè si estigués fent un personatge ahir, el teatre, per suposat, jo estic en la meva salsa i no tinc cap vergonya ni ridícul ni res, però en aquests moments sóc jo. I la por que tinc que deixar d'emocionar-me perquè estic super... No sé si és la menopausa o què, però a vos és vida... És veritat, ja sóc aixina de per si, però vamos, i el fet de que també em vinga al cap ma mare, que era una persona també molt, molt activa en la festa, molt il·lusionada, fa que en aquests moments tinga al cap pues, moltes coses que em fan estar especialment sensible i emotiva. Espero controlar això i espero poder parlar sense que m'agarre ningú xinglot d'aixòs de que no pots parlar. Espero sí, espero ser el professional, el suficientment professional en aquest moment.
Veurem aquesta gestualitat que tant t'agrada fer a les xarxes en el discurs del dia 6?
Home, és precís veure això perquè també és la meva essència com a persona. La meva cara és un poema. Jo no puc amagar el meu estat d'ànim ni puc explicar les coses sense pegar braçades ni fer cares. Això em ve de naixement. Això ja no és cosa de... Això és la meva essència.
Per a la gent que ens estiga escoltant, et poden trobar a Instagram, a Facebook, a TikTok... Com et poden trobar per a aquesta gent joveneta que ens estiga escoltant ara que no hagi vist mai un vídeo teu?
A veure, estic en les xarxes socials com Carol Fairy, que és, diguem, per dir-ho d'alguna manera, el nom eixe artístic que s'ha quedat, però sí que és de veres que cada vegada més la gent em coneix per meu nom i cognom, Carol Ferrer, o Carolina Ferrer. I bé, ahir continua, ahir estic, anem creixent i pagat, perquè la veritat és que està molt guai això de fer una cosa que t'agrada i que la gent el recolze.
Eixes disfresses gòtiques de medusa o vampiresa, d'on naix la passió pel maquillatge i la caracterització?
D'on naix? Pues ve de lo mateix, eixa passió per deixar de ser tu. I especialment aquest tipus de maquillatges que són un poc més oscurs, no? Més de personatges així, vampirs, zombis i tot això. Aquest costat oscur que tots tenim, no? Que és inevitable. I mira, jo l'expresso d'aquesta manera, és una vessant de la meva creativitat que una vegada tinc la disfressa posada també l'interprete. No és només fer-la, que també està xulo, buscar els materials, idear el personatge i després és posar-li la personalitat i interpretar-lo.
Recordem els personatges que has fet. Medusa és el segon últim.
Sí.
Lilith,
sí. La bruixa. Després estava una cíborg. També tenim de zombie, així diverses vegades.
Sí, recorda una princesa o una
duquesa? Eixa va estar en dos vessants, la vampira i la zombi, perquè va eixir dos vegades. Sí. Bueno, en fi, no res, tot és cine.
Però que explotes la teua faceta més gòtica.
Sí, la tinc, vull dir, està ahí. I espero tindre salut per cada any poder traure-la a passejar, que a mi m'encanta. No aniria així pel carrer tots els dies, però m'agrada, sí.
Sense desvelar res, és molt complex el pròxim personatge que portaràs aquest Halloween 2026?
Pues és que no tinc ni idea, encara. No tinc ni idea.
Que ara t'has posat a pensar.
No, saps què passa? Que també és de veres que ja he fet molts, aleshores també la inspiració no la vull forçar, perquè no vull que estar ahí com és la força menys mig. Crec que és una cosa natural, que en un moment determinat em ve al cap una idea i a partir d'ahí desenvolupo el personatge, però en aquests moments no tinc ni idea encara. Ara ve el pregó i jo sóc un poc de viure així en el dia.
Jo recorde perquè la màscara que més impressió em va fer va ser la de la bruixa, que em pensava que era peces de làtex sobre la teua pell, però no, és una màscara que vas...
És una màscara de silicona, val? És una màscara de silicona que està feta en un molde de la cara i està feta... I és un material difícil de treballar i, a més, prou fàcil de que s'estropegi, perquè qualsevol clavillet o això pot fer de malbé. O sigui, que és una peça en la que hem d'anar amb cuidado, no? Altres disfresses, com per exemple el de Medusa d'enguany, ha tingut altres problemes en aquesta disfressa, però realment, com no n'hi havia pròtesis, per a mi era molt còmode. Molt, molt, molt còmode. I això també, a nivell interpretatiu, també el fa estar més relaxada, no?
Anem a fer la segona parada musical i Carolina ens ha demanat una cançó que és d'abril, conjuntament amb Figaflauas i Pep Jimeno Botifarra, Aymareta, que era la cançó del festival de 2025. Escoltem Aymareta i ja anem encarant el tram final d'aquesta entrevista.
Baby. que la llum als teus ulls. Busca el teu cos fet de fum. Sempre venies darrere, que t'ensenyarà cançons.
I ara que em feu de boniques, ara vull gaudir-les jo.
Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
Tornem amb la nostra protagonista d'avui, Carolina Ferrer, pregonera del Carnestoltes 2026. Dius que el riure és la columna vertebral de la teua vida. Serà un prego per a fer riure o per a fer pensar a la gent que estigam allí baix veient-te?
No va ser un pregó en què la gent no s'espera que vaig a començar jo a contar xistes ni acudits ni a fer un monòleg allí de risa, perquè no, serà una manera d'acostar-me més a la gent que a lo millor no em coneix tant o no sap les coses que faig, explicar d'on ve l'origen, deixar passió i sobretot intentar donar-li la importància del pregó a lo que és el Carnestoltes, reivindicar la nostra festa, encoratjar al jovent a que continuï en aquesta tradició que no volem que s'apare mai. Aquesta és la idea que jo vull transmetre, que continuï i que... És evident que tot canvia en esta vida i passa per fases diferents, però no deuria mai de parar, sempre deuria existir el Carnestoltes. El necessitem, vamos, és una necessitat que té el poble, jo crec.
Durant tota l'entrevista has dit que el que més por et fa, no?, és emocionar-te, plorar en aquest moment, no? Com estàs vivint tot aquest procés de creació, del pregó, estàs deixant-te portar per
totalment, totalment. I a més és curiós perquè em passa el mateix que quan escric els monòlegs i tot això, que és que cada volta que ho llig borré la meitat i torno a escriure i dic, ai, això no m'agrada, això sí, ara ja dic que sóc ell, ara, que burro, que... I aquest dia eixirà el que eixirà, vull dir-te que tampoc és una cosa que... El que vaig a dir no em preocupa tant com el que estaves comentant tu, no?, de controlar un poc això de les emocions i saber, no sé, agafar aire, no posar-me nerviosa, perquè sé que estaré com un flan, no? Encara que la gent no s'ho crega, perquè em diuen, xica, però si tu estàs acostumbrada, és que no és el mateix. No és el mateix.
Clar, estaràs acompanyada per la bruixa del Carnestoltes, que no anem a desvelar qui és.
No.
Per Domènec, president d'Atzaïla, per la regidora de festes i l'alcalde, vull dir que no van a deixar-te a soles davant del perill.
No, sin que deixen-se paraules, em peguen un calbot i jo torno al puesto. Jo, Antonio, ja torne. No és que estigui ahí a terroritzar. No, jo em conec i sé que és ben fàcil que m'emocione, però mentre puga continuar, jo crec que la gent ho entendrà i forma part també de com jo soc. Soc així.
Quin és el manament principal que dones als pegolins que vagin a veure el pregó aquest divendres?
El manament principal és que disfruten de cada moment de la festa i que sobretot hi ha una paraula que a mi m'agrada molt aquests dies, que és germanor. I en els temps que corren, i conforme està el món, conforme parlàvem, no?, de que està tan rebolicat, aquesta paraula jo trobo que té més sentit que mai. Nosaltres, aquests dies, som una. Dona igual a ideologia, dona igual al partit polític que votes, dona igual com penses. Eixe dia som germans, volem passar-ho bé, ens abracem, ballem junts. I eixa festa ha de continuar perquè és necessària, és necessària. A nosaltres ens dona un xute de vitamina cada vegada que eixim al carrer i les carnestoltes són la nostra identitat. Aleshores, eixa manament crec que és important, la germanor. La germanor, el riure, el passar-ho bé els nostres. Mira, fer noves amistats també, que això ve bé, sempre.
Carolina, ha sigut un regal compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per la teua humilitat i per transmetre aquesta passió tan gran pel nostre Carnestoltes. Estem desitjant veure brillar el divendres, 6 de febrer. Molta sort, pregonera. Així que, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Xavi, per convidar-me i visca el Carnestoltes i visca Pego.
La conversa d'avui amb Carolina Ferrer ens deixa el cor bategant a un ritme diferent. I és que, quan arriba febrer, Pego no només canvia el seu paisatge, canvia la seva ànima. Ens trobem davant del que m'agrada anomenar la trilogia pegolina, eixes tres festes que es defineixen i ens mantenen units com a poble. Tot comença amb l'enginy i la valentia en la baixada del riu Bullent, un moment on el riu es converteix en el mirall de la nostra identitat. Som un poble que sap surar contracorrent, que sap treballar en equip i que, sobretot, sap fer de l'esforç una festa. Però el corrent del riu ens porta directament a la bogeria col·lectiva del Carnestoltes, eixe dissabte on les màscares no serveixen per amagar-se, sinó per a mostrar qui som realment. És l'explosió de llibertat absoluta, on el balcó de l'Ajuntament es converteix en el far de la disbauxa i on el riure és l'única teràpia que ens permet oblidar els problemes i viure el present amb tota la força. I finalment, quan sembla que l'energia s'esgota, arriba la pinyata. El dol es transforma en cendra i el foc purifica tot el que hem viscut. És el tancament d'un cicle, el respecte per la tradició i la promesa silenciosa de que l'any que ve tornarem a ser així. Aquesta trilogia, el riu, la disfressa i el foc, és el que garanteix que la nostra veu no s'apague, perquè defensar el nostre Carnestoltes és, en definitiva, defensar la nostra manera de ser al món, alegres, rebels i profundament orgullosos de les nostres arrels.
Entre nosaltres, històries que connecten.
I precisament per a parlar de lligams i de com el passat ens defineix, obrim ja el nostre microespai setmanal. Vos deixem amb Andrea Espinosa Prieto i la seva secció Consciència Activa. Avui ens proposa una mirada profunda cap a les nostres arrels a través de les constel·lacions familiars. Andrea, l'espai és teu.
Mm-hmm. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al espacio Conciencia Activa. Me siento muy feliz de, una vez más, poder estar aquí compartiendo sabiduría, experiencias con todos vosotras y vosotros. Hoy me gustaría poder dedicar la sección a las constelaciones familiares. Como terapeuta y consteladora, es una herramienta que pongo muchísimo al servicio de las personas y tanto sesiones individuales como talleres grupales. Y siento que hay mucha curiosidad acerca de esta herramienta y también quizás cierta apertura a poder experimentarla, aunque también, de igual medida, siento que también existe un poco de miedo a lo desconocido, incertidumbre, y es natural, porque muchas veces hemos quizá escuchado que hay personas que hacen terapia, que van a algún psicólogo, psicóloga, terapeuta, y conversan acerca de su historia, de lo que le pasa, y estamos acostumbrados a las terapias más convencionales. Y desde luego estamos viviendo ahora en un tiempo que nuestra conciencia cada vez va ocupando un mayor espacio, por lo que también necesitamos herramientas que puedan acercarnos a toda nuestra dimensionalidad. Y bueno, como podemos saber que pertenecemos a una familia, que pertenecemos a una comunidad, que no estamos solos y solas en este mundo, pues con eso es con lo que nos ayudan las constelaciones familiares. Nos ayudan a ver la conexión que tenemos con todas las personas de nuestro entorno que nos importan. Y claro, nos ayudan a ver las influencias que estas relaciones pueden estar teniendo en nosotros y en nosotras. Es una herramienta muy efectiva porque, sin duda, no es una herramienta que funciona desde la mente, sino que funciona desde nuestro propio inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? El inconsciente es aquel almacenaje que está ahí escondido en nuestra memoria más primaria, cuando ni tan siquiera quizás hablábamos e incluso ni tan siquiera estábamos todavía fuera del vientre de mamá. El inconsciente se empieza ya a formar esas memorias desde que estamos en el útero de mamá y luego sigue su curso durante los primeros 7 años de vida. Ahí se va guardando todo lo que vemos, lo que escuchamos, todas las respuestas que obtenemos de parte de las personas más importantes de nuestro entorno, que siendo en esta ocasión los más importantes, la figura de mamá y papá. Entonces, bueno, así a modo bruto se dice que todas esas cosas nos las tragamos y quedan en nosotros y nosotras. Entonces muchas veces podemos sentir en nuestra vida que se repiten ciertas situaciones, que no sabemos por qué, pero actuamos de ciertas maneras que quizás no las sentimos tan nuestras. Y claro, a veces repetimos todo lo que vimos y es totalmente normal. A veces repetimos cosas que son beneficiosas para nosotros y nosotras, porque nuestra familia también nos da muchas capacidades, muchos dones. Lo que ocurre también que en ocasiones nuestras familias también nos transfieren pues memorias de dolor, creencia, limitantes, bloqueos, sentimientos que no son tan agradables. Y para esas cosas que nos transfieren, que no nos ayudan en esta vida, sino que más bien pueden hacer todo lo contrario, ahí entran en juego las constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque te ayudan a poder ver lo que en realidad ahora, como adulto y como adulta, te pertenece. Y también te ayudan a poder ver todo lo que pertenece a etapas anteriores a ti, como son estos primeros años de vida que guardan tantísima información. Y bien, también, igual que tenemos un inconsciente cada persona, existe también un inconsciente familiar, una memoria que contiene información de toda la familia. Y ahí pues ya entran en juego generaciones atrás de la de nuestros padres, como pudieran ser los abuelos, los bisabuelos. Y al fin y al cabo, en lo que ayudan las constelaciones familiares es a poder ordenar toda esa información en nuestro interior, porque una vez que podemos ordenar todo lo que hay en nuestro interior, también se ve reflejado en nuestro exterior. Hoy también quería comentaros los tres principios básicos y súper importantes de las constelaciones familiares, como son el orden y la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio. Y bien, ¿qué quiere decir esto? Pues estos principios básicos y muy importantes quieren decir que el orden y la jerarquía en cualquier sistema familiar, ya sea papá, mamá, hermanos, es decir, sistema familiar de origen, o familia actual, sistema familia actual, como es la pareja, los hijos, o en cualquier sistema ya más extenso donde estamos nosotros con papá, mamá, hermanos, abuelos, bisabuelos, tíos, ahí cada uno y cada una tiene que tener su lugar, el lugar que le corresponde, y la jerarquía es muy importante. ¿Qué pasa? Os digo un ejemplo. Hay a veces que ocurre un divorcio y también hay una separación física. Alguno de los dos quizás se va de casa. Claro, estas situaciones son muy dolorosas porque generalmente ambos adultos se quedan en procesos de duelo porque hay una pérdida de un compañero, de una vivencia, de una rutina y de partes de nosotras mismas que también se van con esa relación, por lo que a veces no se puede gestionar quizás de una buena manera para que también los hijos puedan tener claro que aunque ahora los padres vivan separados y la situación cambie, ellos siguen manteniendo su lugar. Pues bien, a veces en estas situaciones donde la mamá o el papá queda más vulnerable, el hijo puede ocupar el lugar que hay falta, el hijo o la hija. Y quizás se sienta en la necesidad de cuidar, de proteger, de hacer para que mamá o papá no sufran. Entonces ahí se rompe esa relación de mamá, hija o hijo, papá, hijo o hija. Ahí se rompe y de repente se establece una relación de iguales. Entonces el orden y la jerarquía ahí quedan quebradas. Y esto luego puede tener una información muy potente, por ejemplo, en una situación de que el hijo o la hija se hace mayor y, por ejemplo, le cuesta, tiene mucha dificultad en encontrar parejas, porque inconscientemente él ya colocó en ese lugar a esa mamá o papá que vio en un estado de vulnerabilidad. Esto es tan solo un ejemplo. Hay muchas más situaciones, pero bueno, aquí se puede ver con mucha claridad en este tipo de ejemplo. También otro principio básico es la pertenencia. Todos los miembros de un sistema tienen derecho a pertenecer. Y hay veces que en las familias a ciertas personas se excluyen, bien porque han hecho comportamientos que determinamos que no están bien, personas que quizá han podido estar con adicciones y han tomado otro rumbo en la vida, pues personas que por algún motivo se han visto excluidos de este sistema y en cierta manera también los hemos excluido nosotros. Si esto pasa, esto deja un espacio libre en el sistema, en la familia, que inconscientemente lo va a querer ocupar otra persona. Entonces hay veces que podemos sentir que no encajamos en ningún grupo, que de repente en los trabajos vemos que nos cuesta mucho sociabilizar. Es unas situaciones donde en diferentes grupos y diferentes situaciones te encuentras excluido. Si eso se repite con mucha frecuencia y desde los inicios de tu vida, desde donde tú recuerdas, posiblemente esté pasando esto, que puedas estar ocupando de manera inconsciente el lugar de alguien que ha sido excluido en tu familia. Y como hay un derecho a permanecer, a pertenecer, pues esto se va a querer dejar ver de alguna manera. Y quizás tú seas el elegido para que esto se pueda dar a la luz y poder ser reconocido y que pueda poder volver a tener su lugar. Otro de los principios es el equilibrio. En las relaciones hay que tener un equilibrio entre el dar y el recibir. En las relaciones de igualdad, como pueden ser en los hermanos y hermanas, en las parejas, ahí hay una situación de igualdad. Luego, en las relaciones donde hay jerarquía, los mayores dan y los pequeños reciben. Por ejemplo, los padres dan y los hijos o hijas reciben. Si por un casual aquí se está haciendo al contrario, hay una hija o hijo que se siente en deuda por cualquier circunstancia con papá y mamá e intenta satisfacer sus necesidades, darles a ellos, quitándoselo incluso a ella o a él mismo, esto rompe totalmente el equilibrio. Y así luego tendrá muchas repercusiones en su vida diaria. Así que, bueno, es una información que es súper importante para poder ir integrando la herramienta de las constelaciones familiares. Aquí, en esta sección, vamos a ir pudiendo comentar diferentes temas acerca de las constelaciones, quizá a veces temas más específicos. Yo hoy quería acercaros un poco a lo que rodea, el concepto que rodea las constelaciones y cuáles son sus principios fundamentales, y también acompañarlos con algunos ejemplos con los que quizás podáis bajar a tierra mejor esta información. Así que bueno, sin más, hoy aquí dejo esta píldora de información y espero que os vaya aclarando un poco más todo lo que esta herramienta puede traeros y aportaros a vuestra vida aquí y ahora. Y si queréis experimentar esta poderosa herramienta en primera persona, tenéis la oportunidad el próximo sábado 7 de febrero en Gandía, en la Sala Bambú. Allí estaremos desde las 10 hasta las 2 y media. Te recuerdo que hay plazas limitadas, por lo que si sientes que es tu momento, puedes enviarme un mensaje al número de teléfono 647-098-811. Al igual que si quieres estar informada, informado de todos los talleres que voy haciendo, puedes seguirme en Instagram con el nombre de @andrea_holística o bien por Facebook Andrea María Espinosa Prieto. Así que bueno, ahí os dejo esta información y ahora sí que sin más os mando un enorme abrazo a todos y todas y muchísimas gracias por estar al otro lado.
Gràcies, Andrea, per aquestes reflexions tan necessàries sobre la nostra història familiar i amb la ment i el cor posats en el Carnestoltes, tanquem el programa d'avui. Gràcies a Vicent Morera als controls. Recordeu que teniu l'entrevista completa en Spotify a @entrenosaltres_podcast. Cuideu-vos molt, gaudiu de la festa amb trellat i visca el Carnestoltes de Pego i fins la setmana que ve.